Ara són 6 els minuts que passen de les 11.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Joc i risoteràpia i riure és un binomi que ho peta, triomfador, i que ens recomana cada vegada que ens visita la doctora Ai Campeto, amb aquests consells de la doctora Ai Campeto, alter ego de la Maria Rodríguez. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia, Sílvia.
Amb la finestra oberta, ventilant halògens i abrigades, disposades a entomar aquesta nova cita mensual, que avui li has posat títol.
Sí.
I m'ha agradat molt, explica.
A veure si us agrada a vosaltres. Diguem sí per poder dir no.
Home, així d'entrada em descol·loques una mica. M'agrada, m'agrada, perquè et fa rumiar, sacseja una mica, no? Sí. Què vol dir ara aquesta dona?
Què està dient aquesta dona?
O sí o no?
En què quedem? No, en què quedem? No?
Exacte, no? Que ens agraden les coses clares, no les mitges tintes.
Exacte.
I tu ara estàs jugant aquí amb el sí per dir no.
Per dir no, no? I fixa't, no? Ja m'agrada que hagis dit aquesta paraula, que descol·locada, no? Que és una de les coses que ens passen normalment quan juguem, a les sessions de risoteràpia o quan veniu, moltes vegades passa això, sobretot al principi, no? Diu, però ara això, no? I per què, no? És aquesta part nostra mental que ho vol saber tot. Diu, i això? I per què ho ha dit, no? I què volem aconseguir? I quan durarà això, no?
Volem saber tot, no?
Tot ben quadriculadet, Sobretot les persones molt mentals, en general, la societat, en global, es considera, jo la considero molt mental, no? Cadascú, a veure què opina, no?
Sí, sí que ho som,
sí,
no?
Som molt mentals.
Sí.
I després, que a nivell individual, cada persona, doncs, som o mentals, o hi ha persones que són més emocionals, o persones que són més instintives, que es diu, no? Per aclarir una mica, si voleu. Les persones mentals són aquestes, les que volen, és a dir, dius, per exemple, no? Ara que ve la castanyada, posem per cas, no? Doncs mira, ostres, podríem fer alguna festa, no? I estaria bé, doncs, poder fer una llista, no? Una llista de coses que hem de fer o persones que volem convidar al sopar o a la festa, el que sigui, no? Doncs les persones que sou mentals segurament estareu pensant, d'acord, la llista haurem de fer-la per apartats, no? Els que diran que sí, un apartat perquè els que diran que sí, els que diran que no, els que són dubtosos, el material que necessitem, propostes d'horaris, no? És a dir, tot un ventall de coses que ja preveus que et faran falta. Això ja només per fer la llista, abans de començar, no?
Tot ben controlat, no?
Tot ben controlat, Exacte, no? I fins a quin dia tindrem temps d'apuntar-nos o tot això, perquè, esclar, després necessitarem anar a comprar el material per decorar o el que sigui, no? Això seria les persones mentals. A veure, els que ens esteu escoltant, a veure com us aneu detectant vosaltres. Després hi ha les emocionals, no? Que dius, oh, sí!
Aquí no hi ha llista, no?
Oh, no, no? Perquè et connecta, quan et diuen, no, una festa per la castanyada. Llavors et connecta amb l'emoció de la darrera castanyada que vas viure, potser, no? I llavors dius, ai, sí, em ve molt de gust, no? Però se t'oblida el fet de la llista, no? Et connectes amb allò que et va passar, en aquell moment, no? Llavors, ai, sí que en tinc moltes ganes, o ai, no, quina mandra, tot depenent de a què et connecta, no?, amb allò que has viscut, no? A veure, ja aquí els que ens escolteu ja aneu marcant també,
Sóc així.
I després hi ha els instintius, no?, que tu comences a dir, sí, plantegem això i tal, i abans de començar a acabar aquest raonament, aquesta proposta, ja tenen la llista feta. Aquests van
per feina.
Van per feina. És igual, no sabem com hauran fet la llista, però ja han començat, Potser no l'han acabat, però ja han començat. Sí, fulanito, menganito, tal, 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 no? És a dir, aquestes serien les tres tipus, així, a grosso modo, de caràcters, no? Tots tenim una mica de tot, no? Però sí que hi ha un que ens predomina.
Prima més, no?
Exacte.
I segur que cadascun de nosaltres ara, a l'escoltar-te, ja hem anat dient jo d'aquest, jo de l'altre, no?
Sí, Fins i tot, mireu, ara aquest cap de setmana que vaig estar en una formació amb un grup, hi havia la possibilitat, deia, què voleu fer, no? Dinàmiques de deixar una miqueta descansar el cap, no? Una miqueta per això, per desconnectar-nos una miqueta de la ment i anar-nos connectant amb el cos, no? Que és una de les dels treballs també que fem a risoteràpia, no? I la majoria va voler doncs deixar el cap descansant, no? Si tots som conscients, no? Les persones ja anem sent conscients, no? En general, de que som molt mentals i que això està bé, eh? Vull dir, recordeu que aquí no hi ha res que estigui ni bé ni malament, no? Però el que ens ajuda a la risoteràpia i al coaching lúdic és a treballar això, l'autoconeixement. És a dir, de quin peu calço, no? Llavors, un cop jo em vaig coneixent, puc anar ajustant petites decisions que pugui fer, petites actuacions, no? Doncs fixeu-vos, no? Es va decidir en el grup que volíem deixar el cap de banda, i anem a fer una cosa més, més de connectar amb el cos, i a la primera proposta de joc ja van començar les persones. Ah, però això quant dura? Per exemple, no? I una altra. Però ben bé on m'he de col·locar, no? És a dir, els automàtics, eh? És a dir, és molt divertit veure això, no? Quan treballes en un grup i estàs de fora, quan fas la dinàmica tu, pots observar, no? Quins són aquests automàtics que tothom tenim, no? I per això, doncs això venia de que dèiem que la societat és molt mental, no? Uh-huh. I és clar, el fet de ser molt mentals, què fa, no? Doncs que ens perdem en aquesta espontaneïtat també de les coses, no? De les propostes que ens pugui aportar el dia a dia o una persona determinada, una nova situació, no? I aleshores aquí jo us faig també una altra pregunta ara. Com està a la teva vida el no, és a dir, com està de present el no a la teva vida, no? El no, no sé si, a veure si m'explico.
El no automàtic. Aquí.
El no automàtic, sí, és a dir, ve algú i et diu, vinc jo ara mateix, no, Sílvia? I et dic, Sílvia, després quedem per anar a dinar, què et sembla? No? Quin és el teu automàtic? Seria dir no? Seria dir sí? Seria dir... A veure...
Com... On anirem, amb qui, a quina hora, no?
Exacte, això seria molt mental,
sí.
Oi? És a dir, aquesta pregunta seria una miqueta, com vas tu per la vida si realment de seguida dius el no? Perquè d'entrada dius no, per molts motius pot ser aquest no, Normalment és això, és el poca flexibilitat, no? És a dir... Jo ja tinc la meva agenda, ja he quedat, tinc el meu planning diari i no em puc sortir d'aquí, no? És a dir, si aquesta manera de funcionar és la teva normalment, no vol dir que un dia, perquè potser un dia sí, que no hi té cabuda aquesta flexibilitat, no? D'anar-nos a dinar si no ho havíem parlat. Però, és clar, l'interessant de la història és veure si això no només et passa un dia, sinó que es va repetint, no? Aleshores, si sempre està aquest no d'entrada, ens pot donar la informació aquesta del control, no? Del control de voler-ho tenir tot apamadet, Tot apamadet perquè, és clar, si em passa alguna cosa diferent a la que jo m'he imaginat, ai, potser no seré capaç d'afrontar-la, Llavors, aquí, normalment, és això, no? Hi ha aquesta por al no ser capaç d'afrontar una situació determinada que no tenia prevista.
Però tu has dit, digue'm sí,
sí,
per poder dir no.
Exacte. Llavors, aquest seria el titular que jo proposo per animar-vos a que practiquem el sí, per poder dir no. Per poder dir un altre no. És a dir, el no aquest automàtic...
L'hem de frenar.
Aquest no automàtic, sí, exacte. D'entrada, observar-lo i detectar, a veure, en quin grau, no?
Ah, primer fixar-nos fins a quin punt és present.
Sí. Fins a quin punt és present, perquè, clar, també potser hi ha gent que sempre diu que sí,
que seria l'altre extrem.
Exacte, seria l'altre extrem, no? Aleshores, també, mira't, a veure si és que tu ets dels que sempre dius que sí. Què et comporta això, no? També, si sempre dius que sí. Que els extrems, com sempre diem, no són saludables, no? Sempre hi ha moments que està bé dir un no, hi ha moments que està bé dir un sí, i hi ha moments que està bé dir, bueno, doncs ara no ho sé, també, no? No ho sé.
Però tu creus que si ens estudiem una mica des de fora, veurem de quin peu calcem, no? Si surt més el no automàticament o el sí?
Exacte, sí, sí. I com aquesta manera d'observar-me, clar, a vegades, si ho faig de manera així més racional, com estem fent ara, esclar, perquè no ens tenim, no ens veiem les cares, no podem interactuar, no podem jugar, no? Esclar, sí que és més racional, no? Però fixa't, clar, això és com si vas a teràpia i parles de la teva dificultat en fet de dir el dir no, és que jo no puc dir no, sempre dic que sí i això em provoca doncs, que després acabo cansada, que em sento frustrada, que em sento tal. Que això té una energia, no? És molt, com molt pesant, això, no? Afrontar i dir, ostres, que em costa doncs, dir el no en aquest cas, no? O al revés, o dir el sí a la vida, no? Dir, va, sí, sent flexibles. Clar, això a vegades fa molta mandra i llavors mai comencem un procés terapèutic per això, perquè ens fa por, ens fa una por immensa, no? Clar, afrontar un...
En som conscients i dius, ui, quina mandra...
Exacte.
No, jo ja ho sé, tira.
Jo ja ho sé, però és que, clar, és que jo sóc així, no? Llavors ens surten aquestes etiquetes des de jo sóc així.
Ara ja no em canviaràs.
Ahà.
I tu què proposes? Que a través del joc seria més fàcil?
Exacte. Llavors, una ajuda ràpida i fàcil és a través del joc. A través del joc ho tenim molt a mà, eh? I a més, si veniu amb un espai, amb una sessió de risoteràpia o de coaching lúdic, en el que hi ha un espai que ja ens ajuda a deixar-nos a provar aquestes cosetes, clar, jo em puc experimentar què em passa amb aquest espai segur, que no m'hi va res, és a dir, no m'hi va la vida, no m'hi va la feina, no m'hi va l'amistat amb l'altre, no se m'enfadarà perquè estem en un estat de joc. Llavors, clar, jo aquí sí que puc practicar. Si sempre dic que no, doncs practicar el sí.
Jugant.
Jugant.
És un joc, no passa res.
Ah, exacte. Llavors, quan a mi em diuen, és un joc, no passa res, què passa? Que, ostres, em relaxo. Em relaxo físicament, no? Ja, fins i tot físicament. Llavors, des d'aquí, puc adonar-me de dir, ostres, em costa, fins i tot jugant, no? Dir-li que sí o dir-li que no, una miqueta com funciono jo, no? I si em puc experimentar en l'altre costat, que no és el meu habitual, uau, a veure com em sent això el cos, no? Dir, ui, mira, li he pogut dir que no i estic tranquil·la.
I aquí no passa res.
I aquí no passa res.
No em sento malament.
No em sento malament, exacte, no? Llavors, clar, si amb aquesta pràctica a través del joc de posar-nos en aquests diferents costats, jo em puc adonar de tot això, després, mica en mica, ho puc anar integrant, no? Integrant a la meva vida. I d'aquí el títol. Sí que sembla una mica un lío, potser, però ja veureu.
Ens has descol·locat una mica, final, però ara ja hem agafat el fil.
Ho anem entenent una mica?
Sí, i tant. Bueno,
és aquesta cosa, dir, sí, vaig experimentar, aquest diguem sí, és dir, si vaig experimentar jugant, vaig experimentar jugant, què em passaria si, doncs, faig això concret amb aquesta altra persona? Què em passaria? És a dir, diguem que sí, et faig aquesta proposta i tu dius sí, vaig experimentar-me, per després decidir realment si vols dir que no. O voldràs dir que sí. És a dir, llavors, aquest no, resultat de l'experimentació, sí que serà un no real. Serà un no diferent a l'anterior que hem parlat abans, que era mental, era imaginari.
Automàtic.
Exacte, era l'automàtic i clar, no ho sabem. Si jo et convido a dinar i dir, Sílvia, anem a dinar, i tu em dius no, d'entrada és un no aquest mental, no? Dir, ai, no, perquè doncs no ens coneixem gaire, o és que em fa vergonya...
No ho tenia previst avui, no. L'ordre del dia era un altre, no?
Era un altre, i després, ai, no? Totes aquestes coses. Això és mental, és un imaginari, perquè no saps què et passarà, no? Aleshores, que si tu estàs en el sí i tu em dius, sí, Maria, anem a dinar, que quan un cop anem a dinar, tu ja podràs veure, no?, què ha passat. Dir, ostres, Doncs mira, que he gaudit del dinar amb la Maria, no? M'he passat bé, he estat tranquil·la, he descobert això de mi també, no? O potser no, o potser dius, ui, doncs jo amb la Maria, mira, sincerament...
Una no. I només.
Una i només, no? Però aleshores serà un no conscient. Uh-huh. La propera vegada que jo et convidi a dinar, tu ja em diràs, un no conscient. O sigui, si així s'ha entès una miqueta millor la diferència.
Sí, sí, es tracta de modificar aquest sí o aquest no, depèn, automàtics i mentals.
Exacte. Conscient, és a dir, amb la seguretat de que cadascú pot escollir, no? Perquè, clar, si no també hi ha aquesta cosa dels que sempre diuen que sí, no? Diré que sí, no fos cas que no m'accepti l'altra persona o no m'accepti el grup. Diré que sí, no fos cas que pensin que sóc una mala persona.
I aquí el que s'ha de practicar és el no.
Clar, exacte. Les persones que sempre et dieu que sí a tot, doncs la idea és de practicar el no. I això, clar, a través del joc, fins i tot quan tinc grups que estem jugant, fins i tot a vegades fa molta gràcia, perquè al principi de tot hi ha molta dificultat, es veu molt, molt, molt la dificultat en dir el no. Fins i tot, doncs, es veu, no?, que parla fluixet...
Sí, bueno, no, físicament sí. És molt patent.
És molt, molt, molt. Llavors és molt interessant veure com a l'inici de la sessió doncs passen unes coses i al final de la sessió unes altres, o depèn, a vegades que hi ha coses que no les canvies d'un dia per l'altre, evidentment, no? Llavors, a mesura que vas practicant allò, al final arriba un dia d'una sessió i aquella persona que el primer dia doncs era molt, molt tímida dient el no, perquè clar, li feia cosa, fins i tot jugant, li feia cosa dir que no a l'altra persona, no? O fer-li una ganyota, dir-li ai, no? Això, jugant, com es veu, no? Es veu tant, i després a mesura que anem fent aquesta pràctica ens dona la confiança. Jo ho visc, ho veig, que l'altra persona no s'ho pren malament, perquè clar, estem jugant, no? Llavors, clar, si jo veig et jugant que no passa res, que quan acabem la sessió, doncs escolta, som tan amigues igualment, doncs ens saludem igualment, doncs que això ho puc anar integrant a la meva vida.
Sí, i és fàcil aquesta transició del joc a la vida real?
No hi ha res fàcil, és a dir, és fàcil o difícil, també depèn de què vol dir per tu fàcil o què vol dir per tu difícil, no? Fixeu-vos, el que ens aporta la risoteràpia i el coaching lúdic és treure ferro. Veus, aquesta pregunta, per exemple, també ens connecta amb lo mental. Us aneu fixant en tots els automatismes que surten, no? Que és normal, I l'interessant és veure com... Ai, mira, ja hi torno, no? I clar, el joc ens ajuda a això, a sentir, anar integrant en la nostra cos, integrar que, escolta, que les coses poden ser més fàcils, no? És a dir, perquè si no, normalment ja tenim una angoixa prèvia, a nivell corporal, també, no? Això que et deia, de vegades hi ha senyores que els fa cosa dir el no i s'encongeixen, no?
Surt un filet de veu.
Surt el filet de veu, així, no? Llavors s'encongeixen físicament o si han de fer un moviment, doncs el fan amb poca energia per això, perquè, ai, no, els hi fa cosa, no? Llavors, clar, això, quan un cop ho vas practicant, no? És això que dèiem, no? Tu veus que no passa res i a nivell corporal et relaxes. I el fet de relaxar-te et dona aquesta tranquil·litat de que no passa res, no? I que si passa, doncs ja ho solucionarem. És allò de no anticipar-me el que pugui passar, no? I bueno, una miqueta és això. Tu deies, és fàcil, és que ara m'havia perdut a què venia això.
Jo he preguntat si era fàcil, traslladar-ho del joc a la vida real.
Exacte.
On no estàs jugant.
Exacte. És a dir, fàcil, difícil,
qui
lo sa, no? Com lo sa? Practicant, Clar, evidentment, milagros a Lourdes, dic sempre jo als meus tallers, no? Aviam, amb una sessió de risoteràpia, no.
No canviarem.
No canviarem, no? Igual que amb un massatge, si estàs molt contracturat, oi que no et soluciona un temps, però...
Caldrà un altre i un altre.
Exacte. L'interessant d'això és... No importa quant de llarg serà el viatge, no importa. El que sí importa és la teva actitud davant d'això. I recordar que, ostres, si en una sessió de riso o de joc tu vas aconseguir per un moment no pensar tant i actuar i gaudir i sentir en el teu cos que et vas relaxar i que vas poder dir un sí o un no, posar aquests límits dins del joc, doncs això és l'important. Quan recordes allò, mica en mica ho aniràs practicant en el teu dia a dia. I que posar límits, després podem veure, no?, que poden ser coses molt petites. Poden ser coses molt petites. Simplement t'estan trucant per telèfon i no és agafar el telèfon directament.
No és deixar-ho tot de pressa i corrents perquè truquen.
Exacte. Això és posar un límit. És dir, ostres, ara no puc perquè estic nerviosa o el que sigui, doncs m'espero i ja està. I d'aquí una estoneta, quan em va bé, agafo i torno la trucada amb aquesta persona, no? I què ha passat?
Res, absolutament res.
Absolutament res. No?
El món continua girant, no?
El món continua girant i sí que hi ha hagut un canvi. És que m'he cuidat jo. I això sí que és molt important. Això és seriós, com el nostre lema.
Quin era el nostre lema?
Aprofitem ja i el diem, eh? Preneu nota. Riure és cosa sèria.
Sempre. Amb el lema acabem. Maria Rodríguez, moltes gràcies. Bon final de setmana i fins a la propera consulta d'aquí a 4 setmanes.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
I arribarem a 11:45 a la cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès amb Adam Lambert. Ell és el nou vocalista dels Queen i ens canta Ghost Town. Died last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. Saw all of the saints lock up the gates I could not enter. Walked into the flames, called out your name, but there was no answer. And now I know my heart is a ghost town. My heart is a ghost town.
Són 11:45 del matí. Penedès en xarxa.
Les notícies.
Bon dia, us oferim un darrer repàs a la informació comarcal en el Penedès en xarxa i us apuntem que l'Ajuntament de Vilafranca atura la proposta de pressupost del 2022 a l'espera d'una solució per la supressió de la plusvàlua. El Tribunal Constitucional, recordem que ha sentenciat contra l'impost de les plusvàlues, que és l'impost que cobren els ajuntaments per la venda, donació o herència d'un habitatge. S'ha anul·lat la fórmula utilitzada per calcular l'impost, de manera que fa inviable que s'apliqui. La sentència, feta pública aquest dimarts, no té efectes retroactius en els casos que hi hagi un pronunciament judicial en ferm i considera inconstitucionals i nuls diversos apartats de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals de l'any 2004, que estableix un mètode per calcular la base de l'impost que dona per fet que els valors dels terrenys sempre pugen. Concretament, i després de l'impost de béns immobles, aquest és la font més important de recursos pels ajuntaments. A Vilafranca, per exemple, suposa uns 2 milions d'euros de mitjana a l'any. En aquest cas, des dels ajuntaments de tot l'Estat confien que el Ministeri d'Hisenda plantegi alguna solució i des de Vilafranca esperen que sigui ràpida. Per això han decidit aturar temporalment l'elaboració del pressupost. I hem de dir-vos també que un incident delinqüencial al carrer dels Ferrers ha acabat amb dues persones ferides. Aquest dimecres, a quarts de 12 al migdia, es va desplegar un gran dispositiu policial, de policia local, Mossos d'Esquadra i també d'ambulàncies al carrer dels Ferrers de Vilafranca. Els fets van passar en un pis del número 58 d'aquest carrer, on tot apunta que es volia cometre un robatori. El resultat és que un home va caure des d'una finestra i una altra persona va patir una ferida d'arma de foc. Tots dos van ser traslladats d'urgència a l'hospital. De moment es manté el secret de sumari i els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets. Parlem de més fets delinqüencials. En aquest cas van robar en família Llorenç i detenien també el fill al Vendrell. La policia local del Vendrell va detenir al migdia d'aquest dimecres un home que havia perpetrat un robatori amb intimidació a Llorenç del Penedès al costat del seu pare. La policia local va rebre l'avís dels Mossos alertant del robatori en Llorenç davant de la possibilitat que un dels assaltaments hagués escapat al cap al Vendrell. Segons s'ha pogut saber, el robatori a Llorenç l'haurien comès un pare i un fill. El pare ha estat detingut pels Mossos, però el fill havia escapat. La policia local ho va poder localitzar per la descripció facilitada pels Mossos. Els agents no van localitzar i procedir al seu arrest. L'individu hauria comès un robatori amb intimidació i està a les dependències policials a l'espera de les diligències judicials. Parlem també de Sant Sadurní d'Anoia, que homenatja els 7 sadurinencs deportats als camps nazis. Divendres de la setmana passada va tenir lloc l'acte de col·locació de 7 llambordes Stolperstein en record i homenatge als sadurinencs deportats als camps nazis. Les plaques, creades per l'artista alemany Gunther Demig, se solen ubicar davant l'última residència on aquelles persones van viure en llibertat, però en aquest cas es van ubicar totes en un lloc emblemàtic de Sant Sadurní, com és la plaça Nova, davant del centre cultural. Durant l'acte es van descobrir les llambordes, es va fer una ofrena floral i es va interpretar el cant dels ocells de Pau Casals en violoncel i van parlar l'alcalde Josep Maria Ribas, el director del Memorial Democràtic Vicenç Villatoró i el regidor de Patrimoni i Memòria Històrica Toni Romeu. Els aportats, tots ells a Mauthausen, Gosen i Hartheim, són Jaume Barceló, Manuel Bonet, Josep Casas, Josep Dols, Josep Querol, Antoni Tarrida i Antonio Cid, l'únic que no va ser assassinat en els camps. Hem de dir-vos també que els castellers de Vilafranca ja tenen a punt el 3 de 9 per la Diada de Tots Sants. De fet, a l'assaig d'aquest dimecres, d'ahir a la nit, han pogut completar la construcció sencera i també les càmeres de Penedès Televisió han pogut enregistrar aquesta imatge que dona esperança al món casteller i que podreu veure avui a les pantalles doncs, de la televisió penedesenca. Han carregat i descarregat el 3 de 9, el primer que es pot veure des de la represa de l'aturada de la Covid, una construcció que s'ha fet amb la xarxa de seguretat i fora dels nervis habituals d'una Diada castellera, però que confirma que els vilafranquins quins de camisa verda poden portar la plaça aquest proper dilluns a la Diada de la Colla. I acabarem explicant-vos que hi han activitats de dinamització per la gent gran a Castellví de la Marca. La propera setmana comencen les activitats de dinamització per la gent gran organitzades per l'Ajuntament de Castellví. Es realitzaran classes de català, informàtica, tallers de memòria i manualitats. Les activitats s'han programat de dilluns i dijous de 4 a 7 de la tarda al Casal de la Gent Gran. El primer dimarts de mes també es faran activitats al polivalent de les Cases Noves de Cal Marquès i el segon dimarts de mes al polivalent del Maset de Cal Cosins. Les persones interessades poden inscriure's inscriure's a l'Ajuntament de Castellví de la Marca o bé trucar al telèfon 93 891 80 77.
Penedès en xarxa.
En el paper blanc cauen les paraules orfes, tant de pare com de mare. Despullades en cristalls de carbó, ja neixen amb l'amenaça al clatell i amb la por de ser esborrades per sempre. I si troben boira o glaç al full, vaig enterrar un poema congelat. Havia deixat ja de tremolar. Sonava música de Joseph Haydn. El cel mostrava un lluent desconsol. Recordo haver plorat molt. Però avui les llavors són velles i l'ara és tard. Ens cal terra nova i llaurar més fondo. Necessitem temps a venir i aigua per ruixar els versos amb l'adob del món i esperar la maduració dels mots.
Entomem aquesta recta final quan passen 6 minuts de 11:45 i avui a l'entrevista musical, per acabar, parlem amb Joan Reig, bateria dels Pets, però no volem conversar amb ell de la banda de Constantí, sinó del seu segon treball en solitari, Magatzem. Anem fins a Canal 20 Ràdio, on hi tenim l'Armand Beneito. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui tenim el plaer de poder comptar amb un músic català que ja porta uns quants anys sobre els escenaris. Joan Reig, bon dia.
Molt bon dia tingueu, com esteu?
Bé, haig de començar amb Joan Reig, bateria dels Pets. Jo suposo que, jo no sé, suposo que cansat no pots estar-ho, però és per com et coneix tothom, no, Joan Reig, bateria dels Pets.
Sí, sí, sí. De fet, ja feia música abans dels Pets, però clar.
Els Pets, els sí, Pets sí. Tiren molt.
Els Pets, és el que, bueno, em van permetre viure d'això i puc professionalitzar-me. Sí, sí. No tinc cap recança, estic orgullós del que hem fet i m'encanta que em diguin el bateria dels Pets, perquè de fet encara no m'han fotut fora, vull dir, encara.
Exacte. Bé, però el que anem a parlar és del teu segon disc en solitari, el Magatzem. Costa sí. Una mica de dir, però quan t'hi acostumes, Magatzem, segon àlbum en solitari. Un títol, com dèiem, ja ple d'intencions per reivindicar una mica, doncs, que hi ha moltes maneres, no?, de parlar el català amb el títol del disc.
Sí, ha sigut una de les intencions, sí. Magatzem és com ne diem a Constantí els magatzems, no? I Magatzem també és un magatzem molt, molt concret de Constantí, vull dir que va existir. La foto de la portada és el magatzem de la meva família, del meu besavi, que feia la funció, com aquí el Penedès m'imagino que igual, fer la funció que actualment fan les cooperatives, no? Anaves a portar el raïm per fer el vi, l'oli per fer les olives, s'hi encaixaven préssecs, i portaven les avellanes a les ametlles perquè les comercialitzessin, etcètera, etcètera. Abans que no hi havia cooperatives, hi havia famílies que feien aquesta tasca i tenien treballadors. I vaig trobar aquestes fotos per casa de l'antic magatzem de Constantí i com que el significat de magatzem o de magatzem no deixa de ser un contenidor de coses, no?, doncs també hi havia una part de la paraula que és bagatzem, bagatge, no?, tot el bagatge que tens a la vida, no?, que vas portant, doncs vaig trobar una paraula bonica, reivindicable, tot i que només es digui als pobles de per aquí, del camp de Tarragona, de la vall del Francolí. De fet, la gent jove, evidentment, amb l'estàndard català ja no utilitza aquestes paraules tan boniques que es van perdent, no? Però a mi m'agrada posar-les damunt de la taula una altra vegada.
Al començament dèiem Joan Reig, bateria dels Pets, a la gent també li pot sobtar una mica, no?, que un bateria escrigui cançons i pugui cantar en solitari.
No és gaire comú la música popular, tot i que hi ha grans exemples, des del Jim Capaldi, dels Traffic, la bateria dels Eagles, i després va fer una memòria, però la bateria dels Eagles va fer una carrera, era un dels compositors principals cantant i va fer una carrera també en solitari. El mateix Phil Collins, de ser bateria de Genesis, després va ser cantant de Genesis i va fer una extraordinària... Va ser més famós com a cantant que no com a bateria. Vull dir que d'exemples en trobaríem bastants, però és veritat que no és el més comú, no? Les bateries ens dediquem al ritme i molts ni tan sols componen, no? Però jo, a part de ser bateria, soc aficionat a la música i ja des de petit anava en grups de folk, ja feia els meus pinets com a compositor, si m'ho deixes dir, amb moltes cometes, no? Li feia cançons de l'època i sempre ha anat escrivint cançons i també poemes, tot i que els poemes no m'he atrevit mai a ensenyar-los, no? Però, i ara en solitari canto i toco la bateria, com he fet, bueno, i amb els Pets puntualment també canto.
Sí. I l'important que és un bateria en un grup, perquè bé, ara fa poquet vam perdre doncs, a un gran bateria, com és el Charlie Watts, i l'important que és que era la bateria del Rolling, no? Potser la peça més important, sí. deien molts.
Bé, la columna vertebral, sí, un estil molt particular de tocar, que per molts substituts que posin i imitin no podrà mai... Segurament seran molt més bons, perquè el substitut, el Steve Jordan, sembla que es diu el que han posat, segurament té molt més tècnica, és un bateria molt més modern, però clar, aquell to característic del Charlie Watts, doncs segurament no el tindrà. No?
Parlem del Magatzem, que podem trobar amb aquest segon àlbum, amb aquest segon treball?
Doncs mira, són 8 cançons i 8 poemes. Per primera vegada, ara t'ho deia, no?, que d'adolescent que també escric... poesia, no tant com cançons, però vaig enamorar de la poesia escoltant, quan era jove, molt jove, la nova cançó, doncs, les coses que musicaven Martí Pol o Miquel Desclot, o el mateix Lluís Llach, Màrius Torres i Joan Fuster, i també Martí Pol, jo que sé, no cal dir-ho, Raimon amb Màusies Marc, Salvador Espriu, la Maria Mar Bonet amb molts poetes mallorquins i del Principat, etcètera, no? L'Ovidi amb els Tallers, bueno, a mi me vaig enamorar vaig descobrir la poesia, no? Quan era adolescent, gràcies als grans intèrprets cantants de la nova cançó. Però ho teníem un calaix, amb un Magatzem guardat. I a poc a poc m'he anat decidint. No tenia prou... Tenia alguna oferta d'alguna editorial petita, algun amic, poeta i editor que sabia que escrivia i va proposar de fer un llibre i estava escrivint per fer un poemari. I aleshores, paral·lelament, doncs sempre que tinc alguna idea la desenvolupo com a cançó i també vaig composant i deixo amb aquest calaix, amb aquest Magatzem. I els Pets l'any passat estaven fent una gira que al final han tingut de fer enguany, perquè l'any passat, per qüestions del Covid, van començar a caure bolos, a caure, suspendre's i ajornar, i de 20 i escaig o 30 que en teníem que fer, van fer 3. Aleshores, la gira de l'any passat se va passar enguany. I aleshores, enguany teníem que fer un disco, i el traslladar la gira enguany, doncs el disco nou dels Pets s'ha passat a l'any vinent. Aleshores jo tenia material, no tenia prou cançons per fer un disc en condicions meu, el segon disc en solitari, que també començava a treballar ja, i no tenia cançons, com et deia, no tenia prou poemes per fer un poemari, no? I aleshores vaig decidir, saps què? Ara és el moment de barrejar unes quantes cançons, el que tinguis, uns quants poemes, i uns quants poemes els vaig convertir en cançons, els vaig musicar, d'altres no, originalment ja van néixer com a cançons, com Bonica i Contenta, o Un pessic de mel, o Juliol, o Dona del fons del pou. Vaig fer aquest matxembrat i ho vam començar a treballar i hi ha 8 poemes recitats i 8 cançons.
I un cop l'acabes i un cop l'escoltes, suposo que feliç i contentíssim, no?, de com ha quedat.
Sí, i sobretot gràcies al tècnic, a Sergi Sabater, que s'hi va implicar molt, i també al productor, Roger Conesa, que va ser capaç d'ordenar tot això que tenia en aquest calaix, en aquest Magatzem, perquè ordenar cançons i poemes i posar-ho en un disc que tingui certa coherència i que no sigui avorrit, això crec que la vam encertar de posar cançó, poema, i que hi hagi uns espais sonors, uns paisatges sonors musicals o de sonoritats per sota els poemes que enllacin una cançó amb l'altra mitjançant el poema, que això és obra d'en Roger Conesa, del productor, no?, que va fer els arranjaments i tot plegat, i crec que al final ha quedat un disc bastant, vaja, jo no estic content. I molta gent que l'escolta diu, jo tenia, la meva por era que, hòstia, la gent passarà els poemes, no? O passarà el track, no? O només escoltarà les cançons, no? I molta gent em diu que escoltat tot seguit, és quan té coherència com a obra, tancada, no?, com a àlbum.
Un poema ben recitat per un bon rapsoda, doncs també és molt maco escoltar, no?
Sí, jo no sóc rapsoda, he fet teatre de petit, però vaig a teatre amateur, i vaig tindre la tentació d'agafar un actor de teatre o un director de teatre que m'assessorés, però al final també altres amics també que escriuen, o poetes que fan recitals en directe, com el David Caño, per exemple, em va dir, escolta, m'has de ser tu mateix. Has de ser tu mateix i no busquis que algú et reciti els poemes, sinó, que també era una opció que havia tingut, que havia contemplat, no? Escolta'm, tu els dius i declames com tu vulguis. Tu no ets actor, però tu l'has escrit, i per tant un altre podria declamar molt bé, amb una veu més d'això, del que sigui, però els poemes són teus i està bé que ho facis tu de la manera que creguis convenient, ja està. I vaig fer cas i, bueno, mira, no sé si me n'ensurto o no, però com a mínim soc jo recitant els meus poemes, ja està. I després la poesia és una cosa que després la pot llegir i cada un se la fa seva, no?, que és el bonic.
El primer disc en solitari el vas treure el 2018, vas fer gira, ens va arribar la pandèmia aquesta que recordarem, evidentment, tota la vida. No sé si et vas quedar amb alguna cosa pendent, en algun lloc on actuar.
Que... Bueno, sí. Sí, a molts també, clar, quan van caure bolos i actuacions, concerts, va caure de tot, del projecte en solitari, dels pets i de tot, clar. Ja m'agradaria tornar a molts llocs d'aquests que... N'hi ha que ho van ajornar, van conservar la data per l'any que ve, i bé, mira, no fa gaire, l'últim concert que he fet amb el trio en solitari va ser a Sant Cugat de Ses Garrigues, no?, per aquí a l'Alpenarès. O sigui que, a mi hi ha molts llocs on t'agradaria tocar, i hi ha molts espais bonics que toques. L'únic que feia és que descobreixes espais acollonants, no?, i gent molt maca, no?, la gent dels pobles que es mata per la cultura i que arrisca i que perd temps de la seva vida per organitzar un recital, un concert, o una exposició, o una obra de teatre. Això és fantàstic, jo. De jove també ho feia, no? De jove aquí vam portar a Constantí a Lluís Llach, la Maria Mar Bonet, l'Òscar Mas, el Doni Fonoll, recordo l'Oriol Tramvia, jo què sé, saps? Bueno, i organitzàvem coses, i ara quan vaig als pobles m'agrada també veure que hi ha un teixit associatiu i gent amb molta empenta d'aquest país, no?
Ara, amb el que has dit, m'has donat pas a fer-te una pregunta que et volia fer més endavant, però sí que realment hi ha gent que es mata per la cultura, hi ha ajuntaments que ho donen tot per la cultura, però amb aquesta pandèmia també ens hem adonat que hi ha gent que la trepitja una mica la cultura, oi?
Sí, malauradament hem sigut els últims micos, no?, a vegades, no?, perquè... I de seguida restriccions, que està bé, perquè, a veure, estem en guerra, no? Una pandèmia és com una espècie de guerra i ens hem de protegir, no? I fins que no assolim la immunitat de grup, doncs, bueno, ara es comencen a relaxar les mesures gràcies a que hi ha molta gent vacunada, n'hi ha ties amb això, no? Jo sempre la gent que a vegades dubta, la gent que és crítica, dic, escolta'm, dic, jo m'escolto els metges, perquè aquest, no et pots escoltar la teva metgessa del teu cap, en qui t'has d'escoltar, no? I els polítics que facin el que poden, m'imagino, trobar-se amb un marron d'aquestes característiques, però jo quan he tingut un dubte he tocat a la meva doctora. I ja està. Però sí que és veritat que la cultura ha patit molt, com tots els sectors de la societat. Jo no em vull planyar només perquè em dedico a la cultura. Tots, el que té la botiga, que no podia obrir, però nosaltres, clar, vull dir, jo crec que la cultura s'ha demostrat en aquesta pandèmia que és un bé, no? Que és un bé essencial, que està bé que el menjar i tot el que tu vulguis, no? Però que la cultura és tan important, és menjar pel cervell, i que ha sigut molt necessària, no? Que haguéssim fet quan estàvem tancats, si no haguéssim tingut llibres, si no haguéssim tingut les plataformes de streaming per escoltar música, o la teva col·lecció de discos o de llibres, o no haguéssim tingut, jo què sé, no? Sèries o pel·lícules. Això és cultura, d'alguna manera. Darrere d'una sèrie hi ha guionistes, hi ha actors, hi ha directors de cinema, directors de fotografia, tot això és indústria cultural. I ens han salvat una mica, no? Almenys a mi, jo. Sort he tingut d'això. De fet, aquest disc és una mica fruit no de la pandèmia, hi ha coses que estan fetes d'abans, però sí que fruit de mirar cap dins, no?, de mirar d'uns mateix per trobar respostes al que fora i les xarxes socials i aquesta urgència de la, de la informació d'avui en dia, que tot va a cop de Twitter i tot és vinga, pam, 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 una cosa darrere l'altra, doncs a mi durant la pandèmia em vaig agobiar bastant. Em vaig dedicar a llegir, a la cultura, però la informació la dosificava, perquè durant un moment donat me'n vaig adonar que m'estava fent mal, no? Em vaig enllà de les xarxes socials i em vaig dedicar a això, a llegir, escoltar música i escriure. I bona part del que vaig treure mirant dintre meu i escrivint és aquest disc, aquests poemes i aquestes cançons.
Sí, sembla que ja tot això doncs, comencem a veure la llum ja molt, els teatres ja estan al 100%, ja es poden fer concerts. Suposo que aquest final del 21 i sobretot el 22, amb ganes de pujar molt a l'escenari, no? Bé sigui amb Joan Reig, bé sigui amb Pets, però imaginem sí, que hi haurà molts concerts i bé, no pararem, no?
Esperem-ho. Ara falta que hi hagi força gent que tingui ganes d'això d'anar-hi, no? Jo com a consumidor, doncs, procuro anar aquesta setmana, he anat a un recital i a una obra de teatre, per exemple, no? Vull dir que espero que la gent tingui aquestes ganes i després de tant de temps de no poder-ho fer amb normalitat que hi hagi dobles ganes i de treballar també. Tant amb els Pets gravarem disc a principis d'any, segurament per Sant Jordi hi haurà disc nou dels Pets, i jo estic preparant l'espectacle per presentar aquest paquet d'em, no? Per anar per auditoris i teatres, bueno, allà em vulguin a presentar el disc, o sigui, que ganes de treballar n'hi ha moltes que ja han reposat prou.
Esperem veure't, doncs, per aquí a Vilafranca. Amb els Pets ja t'hi veiem sovint, doncs ara esperem, doncs, amb Joan Reig, també.
Esperem-ho.
Bé, ara que hem parlat de concerts i de tot això, i estem parlant amb tu, no puc evitar de preguntar-te, perquè jo ho he viscut, què recordes d'aquells anys del rock català, amb els Pets, els Laxen, el Sau, el Sopa, o el Sant Traït, o altres?
Bueno, recordo una cosa molt grossa. Vull dir, tots els conjunts teníem el nostre petit públic a la nostra comarca, i això l'any 85, 86, 87, i el 89 nosaltres gravem el primer disc, i paral·lelament hi havia el Sant Traït, que n'havien gravat un, el Sopa, que havien gravat el primer, i l'Axe Tambusso, que estaven a punt de fer-ho, i hosti, tot va començar a haver un moviment espontani, no?, de gent que cantava en català, no?, quan ja hi havia televisió en català, quan l'escola ja es començava a fer en català, i semblava que l'única assignatura pendent que hi havia era fer música moderna de l'època en llengua catalana, perquè la posessin als pubs o perquè els grups poguessin tocar la festa major del poble, no? Fins aleshores, doncs, jo què sé, la nit jove la protagonitzaven Rebeldes, l'última de la fila, l'Oquillo, etc. No? I a partir d'un moment hi ha un canvi i la gent comença a demanar cançons en la seva llengua, no? Tant al pub del poble com a la festa major, i això em sembla fantàstic, i ho vam viure amb molt d'entusiasme, i després arriba l'any 91 amb el famós Palau Sant Jordi, això es multiplica per 10 o per 20 o per 30, i hi ha emissores que programen rock català, programes especialitzats en rock català, i hi ha un boom, que se'n va dir, un esclat de la música moderna cantada en català, no? I llavors tots els grups corre cuita a professionalitzar-se, perquè la majoria érem amateurs, jo treballava en un altre lloc, com molta gent, i els caps de setmana m'anava a tocar, no? I hi ha una professionalització i es comença a normalitzar la música moderna cantada en català, que era una assignatura pendent d'aquest país que havia existit als 60 amb la generació dels 16 jutges i dels cantautors, als 70 també, encara, amb la nova cançó, etcètera, etcètera. Va haver el rock català dels 70 amb Pau Riba, la Dharma, en Cisa, l'Oriol Tramvia, però que a nivell de popularitat, de bolos, i potser, no va ser, potser va ser una cosa més underground, no? Més, aquí hi havia el Festival de Canet, però es tocava, però diguéssim, potser no va patar tant, perquè els mitjans de comunicació no estaven tan a la guai, ni havia televisió catalana, ni havia... Vull dir que ho recordo amb una gran, com, bueno, com una bogeria, no? Vam viure uns anys fantàstics, vam viure molt de pressa, i vam ser molt, molt, molt feliços, vam treballar molt, perquè fotíem un disc barat, però vol, guany, no? Per joves i ho aguantes tot. Sí, sí, però bueno, i... L'important és que d'aquella època no hi ha hagut una travessia en el desert com hi va haver després del moviment de la nova cançó, que semblava que a finals dels 70, a principis dels 80, no hi havia res, hi havia l'alarma que aguantava, i els quatre cantautors, Raimon Llach, Maria del Mar Bonet, que aguantaven al capdamunt, però que semblava que no hi hagués un recanvi generacional important, n'hi havia, però molt, molt minoritari, no? I amb el nostre esclat, a partir de llavors jo crec que van, es van succeint modes, es van succeint, jo què sé, ara, a mi que ho tancat parlant del reggaeton, tu i jo, doncs, escolta'm, ara hi ha reggaeton en català, hi ha trap en català, hi ha músiques urbanes en català, es continua fent rock and roll, hi ha tota la onada de música d'influències llatines, no? De fusió amb rumba, jo crec que es pot triar a tot arreu, no?
Acabem, Joan, Refugi, Tarraco, Surfer, Mesclats, Els Pets, ara hi ha dos discos en solitari, et queda alguna cosa més? O ja,
home,
ja
sempre... no sé, ara el meu repte és posar els poemes dalt l'escenari, no? Perquè de cantar i tocar la bateria, diguéssim, ja ho tinc més o menys controlat. Ara el meu repte és, de cara al gener, m'agradaria presentar aquest espectacle dalt l'escenari, amb cançons i poemes, no? I això és un repte nou, no deixa de ser un repte nou, eh? O sigui, posar-me a recitar davant del públic, no ho he fet mai. Una cosa és cantar, i l'altra és tocar la bateria, que ja fa anys que ho faig, però aleshores estic rumiant amb quins músics ho faig, i algun altre del món del teatre que m'assessori en el sentit de posar tot això a l'escenari, si hi ha d'haver algun element escènic que ajudi a lligar-ho tot. Estic amb això, vull dir, el repte que tinc ara més important és aquest, que no és fàcil, vull dir, ha sigut un repte gravar el disc, poemes i cançons, ara poso-ho dalt a l'escenari, saps?
Doncs segur que t'hi posaràs. Joan Reig, bateria dels Pets, però també, doncs, evidentment, poeta i cantant en solitari. Encantat d'haver estat amb tu, d'haver xerrat una estona amb tu. Que vagi molt bé aquest magatzem.
Moltes gràcies, encantat de parlar amb vosaltres.
Adéu-siau. Les
façades es despullen, mitja vida he cercat, fins a sota les llambordes, una olor de cap al tard, que em retorni aquelles hores.
Penedès en xarxa.
Així acabem aquest dijous escoltant primer les paraules de Joan Reig i ara la seva música, aquest segon treball en solitari. Gràcies per ser-hi. Recordeu que demà ens retrobem de 9 a 12. Adéu-siau.
Ara que van tan maldades, ens endossen les banderes, ja no sentirem la gana ni el xipó.